Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els treballadors d'ESMATSA faran vaga contra l'expedient de regulació d'ocupació que pot costar la feina a 43 empleats de la concessionària. Helena Bolís, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla de l'empresa encarregada del servei de neteja viària i recollida d'escombraries considera que l'aturada és l'única mesura de pressió que podria evitar els acomiadaments. Lluís Romero és representant de Comissions Obreres a ESMATSA.
Hemos insistido a las dos partes que se sienten a dialogar lo máximo posible y alcancen acuerdos para no llegar a esta situación. Pero en vista de que no se ponen de acuerdo las dos partes, nosotros no podemos hacer otra cosa como trabajadores que sentirnos presionados por terceras partes y por lo tanto tenemos que tomar medidas al respecto. No nos quedan otras que medidas que no gustan a nadie, como ya adelantamos en los comunicados que hicimos.
Els empleats d'ESMATSA han decidit convocar la vaga, tot i que demà a la tarda hi ha una reunió a tres bandes entre plantilla, ajuntament i direcció de l'empresa per abordar el conflicte.
L'Ajuntament demanarà que la Torre de l'Aigua es converteixi en bé cultural d'interès nacional.
L'administració local fa aquesta petició a la Generalitat coincidint amb la commemoració del centenari de la construcció d'aquest emblemàtic dipòsit. L'aniversari se celebrarà aquest dissabte a la tarda amb tallers, food trucks, visites teatralitzades i un espectacle pirotècnic.
I en esports, la pluja va marcar l'enfrontament entre el Centre d'Esport Sabadell i el Badalona d'ahir a la Nova Creu Alta.
El camp es va convertir en impracticable, condicionant el 0-0 al marcador. Amb aquest empat, els arlequinats enllacen 7 jornades sense perdre, però es distancien 5 punts dels equips de play-off.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Davallada important de les temperatures arran de les pluges de les últimes hores. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, 5 graus menys que el divendres a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El cel a hores d'ara es presenta molta nuvolositat en general. Sí que tenim més clarianes, sobretot a punts de la costa central i costa brava, també al vessant nord del Pirineu. De fet, aquestes clarianes han provocat que comencin a créixer nuvolades a la zona del Prepirineu, també altres zones de muntanya i de fet ja descarreguen alguns ruixats sobretot cap a punts de l'interior del Terç Nord, especialment més en sud del Pirineu, zones del Prepirineu i cap al Pirineu Oriental i també muntanyes de Prades. Tot plegat, precipitacions anecdòtiques en comparació amb les que hem tingut durant aquest darrer episodi i demà començarem la jornada en arribarà un nou sistema frontal amb algunes precipitacions de matinada entrant per Ponent, també pel Pirineu Prepirineu Occidental, aquí seran més continuades al llarg del dia i acumularan quantitats més importants. A la resta, clarianes entre mig matí i mitja tarda. A partir d'aleshores, nou augment de la nuvolositat i arribades de precipitació que podrien afectar qualsevol punt. Temperatura mínima una miqueta més alta, la màxima baixarà lleugerament, sobretot a punts de l'interior. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit sud, en sentit Barcelona. També trobem 5 quilòmetres de congestió a Cerdanyola a la B30 per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i també problemes a l'AP7 al seu pas per Barberà, en aquest cas en sentit nord, un quilòmetre de cues. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els treballadors d'ESMATSA han anunciat que realitzaran una vaga per protestar contra el possible ERO imposat per la direcció de l'empresa. Tot i que encara no hi ha un termini oficial, és molt probable que l'aturada comenci el dissabte 1 de desembre i que sigui de durada indefinida. Tot això, la mateixa setmana en què es produirà la reunió entre la direcció d'ESMATSA, l'Ajuntament i el comitè d'empresa per trobar una possible solució pactada a aquest conflicte.
Els treballadors d'ESMATSA han decidit anar a vaga contra la possible imposició d'un ERO per part de la direcció de l'empresa, que podria culminar amb l'acomiadament de 43 43 treballadors i la reducció de la jornada de 10 més. Antonio Molina, delegat segon de CGT a Esmatza, assegura que no els quedava cap més opció que convocar aquesta aturada.
Bé, perquè és que los trabajadores en esta empresa no tienen otra salida. Tienen que poner su guión, o sea, en esta lucha. O sea, tenemos que poner los puntos sobre la i.
Tot apunta que la vaga s'iniciaria el dia 1 de desembre, coincidint amb la data marcada per l'empresa per materialitzar aquest ERO. Tot i això, Luis Romero, de Comissions Obreres, assegura que no hi ha res tancat.
Bueno, está valorando el comité de empresa la forma en que se va a hacer la huelga y en qué días sería conveniente realizarla. Estamos ahora debatiendo en reunión de comité de empresa las formas y maneras en que se va a proceder a hacer la petición.
L'anunci d'aquesta vaga coincideix amb la convocatòria de la reunió a tres bandes entre Ajuntament, la plantilla i la direcció d'Esmatza, que tindrà lloc demà a la tarda i que ha de servir per començar a trobar una solució a aquest conflicte. Braulio Campoy, segon delegat d'UGT a la comissió d'Esmatza, es mostra optimista i confia en que les tres parts implicades trobaran un punt de consens.
A día de hoy nosotros hicimos la petición tal y como nos solicitaba el Ayuntamiento de Sabadell. Hicimos una petición el viernes para mantener una reunión con todas las partes mañana martes.
No era aquest el tall que volíem escoltar. Si s'arriba a produir aquesta vaga, seria la segona en la història d'Esmatza. La primera es va produir l'any 2002, al voltant de la Festa Major de la ciutat. En aquell moment, els empleats reclamaven un augment salarial del 8% i reduir la jornada laboral a les 35 hores setmanals.
I no deixem de parlar de vaga, perquè avui s'ha registrat la primera jornada d'aturada de jutges i fiscals. Els professionals del sector de la justícia han convocat tota una setmana de mobilitzacions per reclamar millors condicions laborals, més independents de la justícia i la modernització del funcionament de l'administració. Aquesta vaga arriba després que les associacions es reunissin amb la ministra de Justícia i aquesta no els oferís res concret.
Actualment, Espanya compta amb 5.500 jutges, el que suposa 12 jutges per cada 100.000 habitants. Aquesta és una xifra que queda molt per sota de la mitjana europea, on en alguns països es compten 21 jutges per cada 100.000 habitants. Aquesta és una de les raons per les quals professionals del sector de la justícia han convocat aquesta setmana a aturades a tot el país. Montserrat Comas, portaveu de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, apunta que un dels altres motius per les quals s'han realitzat aquestes mobilitzacions és la necessitat de modernitzar l'administració.
Tenim una justícia lenta, i és lenta perquè està col·lapsada, estem ofegats pels assumptes que es tramiten diàriament en els jutjats, i tenim un model organitzatiu del segle XIX, i per tant seria necessari un pacte d'estat a favor d'una justícia que ens porti al segle XXI.
Un altre dels punts claus d'aquesta vaga és la reclamació d'una millora en la independència judicial. Segons Comas, el repartiment dels 12 vocals del Consell General Judicial que el Partit Popular i el PSOE han triat fa una setmana perjudica la imatge general de la justícia espanyola.
Per millorar la imatge que es té de la independència judicial a Espanya, i que fonamentalment resideix en la forma del sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Aquesta reforma passaria perquè els 12 que procedeixen de la magistratura, de la judicatura, poguessin ser elegits democràticament per jutges i magistrats, al igual que es fa en la resta de països de la Unió Europea.
Comas assegura que amb l'entrada de la nova ministra de Justícia les relacions entre els sindicats i el govern han millorat, però que tot i això no estan satisfets amb el tracte que reben.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Us avançàvem en titulars, la Torre de l'Aigua podria ser declarada bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament farà aquesta demanda a la Generalitat per ampliar la protecció d'aquest emblema de la ciutat, com ha anunciat avui la regidora de Cultura, Montserrat Chacón.
Tenint en compte precisament aquesta importància com a element patrimonial, en aquests moments que estem revisant el Pla Especial de Patrimoni, és una bona oportunitat per intentar ampliar la protecció que té. I per això s'ha demanat a la Generalitat de Catalunya que el declari bé cultural d'interès nacional. A part de ser inclòs com un vecin, a part de donar-li major protecció de la que ja té, sobretot el que li confereixes un element més de prestigi.
Aquesta demanda es farà coincidir amb la commemoració del centenari de construcció de l'antic dipòsit.
Un organisme de la Generalitat decidirà si la Torre de l'Aigua compleix amb els requisits per ser considerada bé cultural d'interès nacional, com ja ho són la Casa Duran, els museus d'art i d'història i les muralles medievals. Mentrestant, també s'està treballant en un paquet turístic per promocionar l'edifici i que ara rep una mitjana de 700 visites l'any. Marisol Martínez és tinent d'alcalde de Comerç i Promoció de la ciutat.
En visitas guiadas, en visitas concertadas, o sea, no la tendremos abierta de manera indiscrecional, de que en cualquier momento, a cualquier hora, pero si un hotel no lo pide, si un, cualquier grupo no lo pide, sí que tendríamos disposición para poder empezar a hacerlo.
Tot plegat coincideix amb la commemoració del centenari de la construcció de la Torre de l'Aigua, una efemèride que se celebrarà aquest dissabte a la tarda amb tallers, visites teatralitzades, un espai de food trucks i exhibicions de swing. El moment culminant arribarà a les 8 del vespre, quan es farà una llançada de globus blaus biodegradables i un espectacle pirotècnic.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El periodista Ricard Ostrell ha explicat en una entrevista al programa Al Matí que alguna formació política el va trucar per crear una nova candidatura de cara a les municipals de l'any que ve. El periodista va declinar la proposta i ara se centra en anunciar l'estrena d'una nova temporada del programa Quatre Gats.
Ostrell arrencarà aquest diumenge amb una entrevista a la líder del partit d'extrema dreta Front Nacional, Marine Le Pen, un programa que vol combinar amb una altra entrevista a l'expresidenta brasilera Dilma Rousseff, predecessora en el càrrec d'un polític ultra, Jair Bolsonaro. Ostrell vol analitzar l'auge de l'extrema dreta i donar eines als espectadors per jutjar la realitat.
Recollim aquell esperit que fèiem a la ràdio, que sí que hi havia un protagonista central i que intentàvem explicar la vida d'aquell protagonista o personatge, però el que volem és complementar-ho molt i de moltes visions. Al final el que hem de fer, jo crec, en aquest ofici és despertar un esperit crític a la gent, i no hem de dir tant a la gent com ha de pensar, sinó donar-li eines perquè pugui entendre la complexitat de les coses, perquè les coses mai són blanc o negre, i aquesta és la grandesa, no?, i la dificultat també que tenim.
El sabadellenc també ha parlat de la seva marxa de Catalunya Ràdio.
Em va saber molt greu deixar-ho, em va saber molt greu que el meu equip no em prengués el relleu i em va saber molt greu com va acabar tot, diguem-ne. Perquè quan... Clar, jo portava 10 anys a Catalunya Ràdio i portava 10 anys fent de tot i com aquí a Ràdio Sabadell, diguem-ne, entenent la ràdio com una cosa que hem de fer entre tots i que hem de fer sense que ens caiguin els anells.
Ostrell ha reconegut que ja no escolta l'emissora pública, tot i que confia que el també sabadellenc Roger Escapa conduirà molt bé el suplement.
El xef sabadellenc Arnau Muñío s'ha convertit en el cuiner de l'any 2018, un reconeixement que atorga el Fòrum Gastronòmic. Ha estat distingit pel seu projecte Directe Boqueria al prestigiós mercat barceloní. El cuiner, amb més de 20 anys d'experiència als fogons, regenta el local des del mes de maig passat.
El Directe Boqueria combina la cuina tradicional catalana amb l'oriental. El xef sabadellenc treballa a quatre mans amb la xinesa Xu Shang, amb qui ha creat alguns dels seus plats més cèlebres, com el kakiroji de foie al birranci. En declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Arnau Muñó ha agraït el reconeixement i creu que respon a la feina ben feta. El xef ha explicat quin és el concepte que s'amaga darrere el seu establiment.
Bueno, ens diem directe precisament perquè estem al mercat, comprem i cuinem i servim. No tenim intermediaris en el sentit de recepcionistes, cambrers, sommeliers... Res, doncs, només som els cuiners i els clients, i realment els clients mengen a dintre la cuina. Nosaltres mateixos expliquem els plats i, bueno, i es crea sempre un diàleg entre el client i el cuiner, molt directe, d'aquí el nom, i, bueno, i només, a part que només es pot menjar el que nosaltres diem, no es pot escollir del nostre restaurant.
Tot i que el Directe Boqueria té llista d'espera per als primers mesos de l'any, Muñó no es planteja, si més no, de moment, traslladar el seu projecte gastronòmic a un espai més gran. Assegura que part de l'èxit és que no hi hagi intermediaris entre el cuiner i els clients i que, sobretot, pot fer una cuina tranquil·la. Arnau Muñó porta 20 anys als fogons i ha treballat amb els xefs consagrats com Carles Avellan, amb qui va ser cap de cuina del restaurant Comerç 24, o Albert Adrià.
Altres notícies del dia, 5.000 persones han assistit a l'acte central del festival El Més Petit de Tots a Calastruc.
Companyies d'àmbit nacional i internacional han omplert l'espai d'espectacles per al públic familiar que ha acudit fidelment a la cita. Eulàlia Rivera, directora del certamen, ha assegurat que aquest primer cap de setmana del festival ha estat tot un èxit.
La festa dels trucs ha anat molt i molt bé, jo crec que massa bé, que va haver un moment que hi havia molta gent. Jo crec que han passat, no sé, potser 4 o 5.000 persones entre ahir i avui. A mi se'm fa molt difícil comptar aquestes dimensions a les persones que teníem en totes les activitats que passaven al pati de l'Estruc amb el més petit, i jo crec que podem dir en rotunditat que ha sigut un èxit, no?
Paral·lelament, s'ha celebrat la jornada Crossing Borders, que ha reunit més de 60 professionals durant 3 dies per analitzar el sector.
Ferrocarrils de la Generalitat interromprà el servei entre Plaça Catalunya i Gràcia els pròxims dos caps de setmana.
El tall s'explica per les obres de millora que implementarà la companyia i que consistiran en la renovació de les vies de l'estació de Provença. Començaran a partir de les 10 de la nit de divendres i s'allargaran fins al 25 de novembre, una operació que es repetirà divendres 30 fins al 2 de desembre. Els viatgers podran utilitzar la línia 3 del metro o els busos per enllaçar amb el servei de trens amb els bitllets de Ferrocarrils.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El musical sabadellenc Castle School, produït per Ritme Dansa i amb composicions de Toni Ten, ha tornat al Teatre Victòria de Barcelona amb totes les entrades exaurides. Vivim la vida sempre amb mi. Retorna a un dels escenaris més importants de la ciutat comtal, ha anat acompanyat de llista d'espera d'escoles interessades en veure el muntatge juvenil dirigit per Cristina Llande i sota la producció executiva de Joan Llong. Tot plegat 3 anys després de fer una temporada sense precedents al Teatre del Sol de Sabadell amb 57 funcions, registrant un ple absolut.
Castle School veu de muntatge per nens i joves com High School Musical, Harry Potter o els Goonies. Segons Cristina Llande, l'objectiu era aconseguir una barreja dels trets característics d'aquests musicals.
Sí, que volien fer una miqueta de tot, no? Que hi haguessin aventures, misteri, també que hi hagués doncs, molta coreografia, la història del primer amor, que té doncs, també aquest noi que entra a l'internat amb les noies. O sigui que la barreja una mica de tots aquests musicals que ens agraden molt.
Les interpretacions a càrrec de nens i joves de la mateixa edat que els espectadors serien una de les claus de l'èxit del muntatge, però hi ha un altre element que valoren especialment des de les escoles.
Una temàtica bastant àmplia, però que això doncs, és molt atractiu perquè les escoles doncs, veuen que hi ha valors, hi ha un camí doncs, que s'ha de seguir i ho plasma molt bé aquests xavals perquè són nanos des de primària fins a ESO i fins i tot doncs, gent que està fent batxillerat.
Aquesta nova temporada els sabadellencs repeteixen a l'escenari del Victòria amb 9 funcions, de les quals 7 seran escolars. De moment, els seus responsables descarten fer gires per altres teatres o tornar al Sol, que asseguren se'ls ha quedat petit.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat amb el Toni Mandilego. Bona tarda.
Bona tarda.
El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, diu als seus companys que el partit controlarà la sala segona del Tribunal Suprem, la que ha de jutjar els líders independentistes.
Ho ha fet a través d'un missatge de WhatsApp reenviat a 150 senadors del PP i que ha filtrat avui a l'Espanyol. El missatge Cosidó justifica el pacte amb PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial i Tribunal Suprem per poder controlar des de darrere la sala segona.
Les reaccions no han trigat a arribar.
Els advocats Jaume Alonso, Coevillas i Gonzalo Boy creuen que el WhatsApp del president del PP al Senat demostra el control dels tribunals en benefici d'interessos polítics. Tots dos ho han dit des del seu compte de Twitter. A la mateixa línia, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironitzat i ha assegurat que el missatge de Cosidó són les típiques coses que defineixen una democràcia exemplar. Tanmateix, a través de Twitter, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha preguntat si es refereixen a coses d'aquest tipus quan apel·len a la separació de poders per a dir que no poden acabar en la repressió. Per la seva part, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha lamentat que Cosidó presumeix de la pinça Sánchez Casado contra una justícia independent i ha tornat a qualificar de vergonyós el pacte de repartir-se els jutges.
I en últim punt, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arxiva la causa contra Jordi Turull per alçament de béns.
La causa investigava la cessió de patrimoni de l'exconseller a la seva dona Blanca Bragulat abans del referèndum. El Tribunal Superior de Justícia pren la decisió després de que la pròpia Fiscalia demanés el sobreseïment provisional i l'arxiu de les diligències a l'escrit del Tribunal. Argumenta que la instrucció no ha admès acreditat insuficient els fets. Turull i Bragulat responien per un delicte d'insolvència punible per valor de més de 96.000 euros.
Moment pels esports amb el Pau Vituri. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Badalona segueix sent la bèstia negra del Sabadell a la nova Creu Alta. El conjunt escapulat va sortir viu de l'estadi per novè partit consecutiu. Aquest cop, però, ho va fer enmig d'una intensa pluja que va dificultar i molt el joc de tots dos equips. Amb el 0-0 final, els arlequinats enllacen 7 jornades sense perdre.
El terreny de joc va quedar impracticable i això va provocar que es veiessin molt poques ocasions. De fet, la més clara del partit va arribar en el minut 86, quan Giba es va quedar tot sol davant Roberto, però va creuar massa el seu xut. Josu Ozcoidi, actuant novament com a lateral esquerre, donava per bo el punt aconseguit veient les condicions de la gespa de la nova Creu Alta.
Yo creo que la primera parte ha estado bastante más igualada, pero yo creo que la segunda hemos salido más fuertes que ellos. Yo creo que aunque no ha habido ocasiones muy claras, salvo la de ellos, que ha sido al final pues el campo que no ha botado el balón, y yo creo que sí dábamos sensación de más peligro, de querer ganar, de que el punto no nos servía del todo. Entonces, bueno, al final no ha podido ser, pero bueno, por lo menos no hemos perdido.
La nota més positiva al Sabadell va ser la reaparició de Miguel González. La tornada del capità arlequinat, després d'un mes de baixa, va desplaçar Aleix Coc a la banda dreta per cobrir la sanció d'Òscar Rubio. La nota negativa, però, és que el Sabadell baixa a la sisena posició i s'obre una escletxa de 5 punts amb els equips de play-off.
Ocasió desaprofitada del Sabadell Nord per seguir el ritme dels tres primers del grup 1 de Primera Catalana. Tot i la contundència del 5-2 final a Sant Cugat, els de Quico Díaz van tenir opcions de capgirar el marcador a la segona part.
De fet, els de Can Uriac van fer el més complicat, igualar un 2-0 inicial gràcies als gols de Marc Martí i Dani Muela. Amb el Sabadell Nord buscant el tercer, la defensa arlequinada va ser víctima de les seves pròpies errades i el Sant Cugat va sentenciar amb 3 dianes en el tram final de partit. Un càstig excessiu veient els mèrits de tots dos equips, segons les paraules del tècnic Quico Díaz.
A partir del 3-2, pues bueno, nos hemos ido arriba, hemos intentado por todos los medios ir a por el 3-3 y bueno, hemos encajado el 4-2 y el 5-2. Una pena porque es un resultado muy abultado para los méritos que se han visto hoy aquí.
Aquest 5-2 a Sant Cugat també es va cobrar les lesions d'Àngel i Montero i l'expulsió per doble amonestació de Vadillo, absències que es podrien confirmar diumenge a casa contra el Tona.
El Cercle Sabadellès seguirà per novè any consecutiu a la màxima categoria del tennis estatal masculí per equips. L'entitat de la carretera de Bellaterra es va imposar l'Alcalà madrileny, segon classificat a segona divisió, en una eliminatòria deslluïda.
Sí, l'Alcalà es va presentar a Sabadell amb només 3 jugadors. Per tant, el Cercle en tenia prou amb un sol punt, de fet el primer que va guanyar, per assegurar-se matemàticament la permanència a primera. L'altre factor que va enfosquir la jornada va ser la pluja que va caure sobre la terra batuda. L'eliminatòria va començar amb 45 minuts de retard, però com reconeix el capità de l'entitat, Bruno Barrientos, tenien un pla B preparat.
Ja teníem reservades unes pistes a Cornellà, que la Federació Catalana de Tenis ens havia deixat, però clar, nosaltres volíem jugar aquí davant de la nostra gent, perquè teníem aquí els recopilotes, els nens de l'escola, i bueno, hi havia molta gent, encara que estava plovent, no? I bueno, mira, ha sigut acabar aquest punt que hem acabat de guanyar i començar a ploure una altra vegada i ara les pistes estan anegades l'aigua, sí, sí.
Com també ha reconegut Barrientos, al Cercle li toca ara moure fitxa davant un 2019 que es presenta més competitiu després de l'ascens del tennis Tarragona.
Ahir es va posar el punt final al Campionat d'Espanya de natació de piscina curta que se celebrava a la Nova Escullera de Barcelona i ho va fer amb un bon grapat de medalles per la delegació del Club Natació Sabadell. En total van ser 28, 7 d'or, 15 de plata i 6 de bronze.
Les mateixes que el Sant Andreu i una menys que el Real Canoe. A nivell individual ningú va estar a l'alçada dels nedadors del club. Catalina Curró va pujar 6 cops al podi en proves individuals, 3 ors, 2 plates i un bronze. Marina García en va sumar 5, les mateixes que Marc Sánchez. De cara al Mundial de Piscina Curta de la Xina del mes que ve, Curró té la mínima als 400 lliures, als 200 papallona, als 200 estils i també als 400 de la mateixa disciplina. I si acaba renunciant Mireia Belmonte, també ho podria fer en els 800 lliures. Cas similar al de Marina García. Si falla la badalonina, a banda dels 200 braça, també podria participar en els 200 estils. Sánchez, per la seva part, va fer la mínima en els 400 estils i també podria participar en els 400 lliures, ja que té la marca que demana la fina. El director tècnic del club, Àlex López, no s'esperava aquest rendiment a la Nova Escullera.
Marc ha sorprendido también a todos, porque bueno, el primer día de competición no se encontró como él creía y bueno, hablando con sus entrenadores, pues bueno, había ahí alguna pequeña duda de si podría o no podría hacer la mínima para el Mundial, pero bueno, la verdad es que hizo una prueba excelente y volvió a nadar muy cerca de su mejor marca y bueno, se ha conseguido clasificar para China, así que estaremos 3 representantes del club allí.
L'altre nom propi d'aquest campionat va ser el d'Erika Villaécija, no tant pels seus resultats. Als seus 34 anys era l'últim campionat d'Espanya com a professional. La nedadora barcelonina del Natació Sabadell estava molt emocionada pel reconeixement que va rebre.
Veure que la piscina es fica en peu per tu i això, no sé, és agradable i m'ha fet molta il·lusió. Jo volia haver fet una medalla per despedir-me dalt del pòdium i tot així a nivell de campionat d'Espanya, però jo crec que quedes amb tot el que has viscut, amb el que la gent pensa de tu i amb el que has transmès i jo crec que m'he acabat amb això.
Des de dimecres i durant 2 setmanes, Curró, García, Castejón i el mateix Àlex López estaran presents a Sierra Nevada per fer una concentració en alçada que servirà per preparar el Mundial de la Xina que se celebra de l'11 al 16 de desembre a Hangzhou.
No deixem la piscina, golejada històrica de l'equip masculí de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell. Els de Quim Colet van superar per 27 gols de diferència al cué de la Lliga, el Concepción Ciudad Lineal madrileny, i van establir la màxima diferència en un partit de Lliga regular de la secció.
Dels 28 gols anotats pel club, 7 van ser obra d'un dels últims reforços, l'olotí Gerard Reixac, que espera que les últimes 2 victòries consecutives facin que l'equip agafi una inèrcia positiva.
Està clar que no vam començar bé, sobretot per el tema resultats, però bueno, a poc anem millorant i espero que canviem ja la dinàmica. Tots aquests partits que hem fet prèviament ens ajuden per afrontar els pròxims compromisos.
El femení també va fer la feina desfent-se del Rubí per 4 a 21. Tot i el 5 de 5 en Lliga, les de David Palma no són líders per la diferència de gols amb el Sant Andreu. La sabadellenca Mati Ortiz agraeix la competència que ofereixen les andreuenques.
Sí que és veritat que aquest any el Sant Andreu ha millorat molt. També bueno, el Mataró ara també s'ha reforçat, que potser va començar l'inici de temporada més plus del que s'esperava. I llavors hi ha uns quants equips que estan allà, no? Que hem de lluitar, que ja es va veure també a la Copa Catalana, que no va ser gens fàcil la final amb el Sant Andreu. Però bueno, això també li dona una mica de vidilla, no només cap a nosaltres, sinó cap al públic també que ve a veure'ns i a la Lliga en general, que és important també.
Dissabte, el masculí de l'Astralpool visita les Joan Serra per enfrontar-se al Mataró, tercer classificat. Les noies, per la seva part, jugaran a Can Llong contra el Medi, també tercer classificat.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 de novembre. Us recordem, però, que podeu trobar totes les notícies que us hem desgranat aquesta mitja hora ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i que també podeu seguir l'actualitat a l'instant seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació demà a partir de les 9 del matí, però no marxeu perquè ara arriben a les 8 la Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.